A Ràdio Valira comença la tertúlia. Presenta Enric Fontbernat.
Benvinguts a la tertúlia avui dijous, prèvia de divendres. Demà divendres ja veureu. Ja... Però no dono més detalls. Guillem Forner, benvingut.
Moltes gràcies.
No diria que demà serà més divertida, perquè cada dia la tertúlia és divertida, però demà serà una miqueta més especial encara. Ramon Tena, benvingut.
Bon dia, gràcies.
Bueno, avui és especial perquè tinc dos consellers també, o sigui que...
Bueno, el
Ramon diu, bueno, sí, aviam, no... Tenim aquesta facilitat aquí a Andorra que la proximitat doncs, fa que doncs, teníem un estudi de ràdio doncs, d'un cap de govern, diguem, a la senyora Maria, que va fer la compra al mateix temps, per
sí.
dir-ho així.
Bueno, tens el Ramon i el Guillem.
Tinc el Ramon i el Guillem.
I tant que sí.
Dos parròquies, diguem, eixurides, com vaig dir una vegada, i que, bueno, hi ha moviment artístic, cultural, de gent també. Bueno, aquest cap de setmana, el 25, entre 10 i 12 mil i 15 mil peces venudes, dos tàndars tenen que fer.
I tant, sí, sí. No. Ja fa unes quantes edicions que pel volum de demanda que tenim a la Massana s'han de doblar els caps de setmana. La veritat és que és un gran èxit i veiem que és un format que agrada moltíssim i bueno, nosaltres amb la família cada cop que hi anem arrasem entre roba per la canalla, per nosaltres mateixos. La veritat és que és molt bona iniciativa.
Bueno, això d'aquesta economia circular, Ramon, una miqueta ja, la gent cada vegada potser, no sé si és per tema de crisi o per tema de conscienciació també, cada vegada doncs, està una miqueta més aferrat no? en els hàbits.
Jo crec que cada cop som més conscients, que potser venim d'una època que hem anat a l'extrem on cada dos mesos havies de fer canvi a l'armari de roba i ara cada vegada s'està sent més conscient, inclús dels col·les, ve això, no? Ara... Justament ahir la meva filla tenia examen de consum responsable no? a l'escola i els ensenyàvem pues, tots aquests hàbits, d'on ve la roba, ser molt conscient de com es fabrica determinada roba, d'aquesta necessitat de bueno, les tres R's, el reciclar, reutilitzar... No? I tot això que per nosaltres és nou, pues, per les noves generacions... Ja ve de sèrie.
Ja ho tenen, sí, sí.
Això és el que deia un convidat que tenia aquí a la tertúlia. Usos i costums, que bé, els padrins i avis, besavis, doncs hi havia aquests usos i costums de doncs la roba del germà gran l'aprofitaven els altres de la família o els cosins o parents o propers. És un hàbit que potser s'ha perdut una miqueta, però que potser això torna a venir.
Sí, bueno, les crisis econòmiques que tenim des del 2008 també no acaben de fer que això estigui més amb l'ADN, perquè jo penso que portem ja uns quants anys no, amb aquesta mentalitat de o malauradament doncs m'he d'apretar més el cinturó o igual no me l'he d'apretar ara però anem a estalviar perquè hi ha núvols negres. Llavors jo crec que és la molta més conscienciació però que econòmicament potser doncs, estem sortint d'aquests anys de bonança dels quals vam estar fins al 2008.
I bueno, aquesta conscienciació doncs, és bastant societal.
No, i la veritat és el que deia el Ramon abans de la nova generació, que ho té molt més implantat, i jo ho he notat, perquè, per exemple, la meva filla moltes vegades que arriba a casa amb un pantaló estripat al pati o qualsevol cosa, potser nosaltres abans era, bueno, pantaló a la basura, en comprem un altre nom.
Sí.
Ella mateixa és la que em diu, papa, hem de arreglar aquest pantaló que m'agrada molt, que no sé què, o sigui, tenen molt més arrelat el valor que té la roba en aquest sentit, i ostres, és maco que sigui així.
Bueno, i és tornar a venir una miqueta la moda del patchwork, no, també?
Sí, 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 no, ara anem amb parxes a tot arreu.
Sí, vas posant pedaços a la roba i també
sí.
té el seu efecte de moda.
Com nosaltres fèiem de petits, també, però després és veritat que es va perdre, però me n'alegro que es torni a recuperar, perquè, escolta, la roba té un ús molt prolongat si li donem i si la cuidem.
Doncs sí, no és per fer un salt amb un tema amb un altre, però bé, llegir avui que la part alta, diguem, d'Escaldes serà peatonal, doncs també potser per fer una prolongació de Vivant, per dinamitzar doncs, aquesta part fins a Sant Pere del Màrtir a nivell de comerços i a nivell de atractiu turístic, perquè Vivant ha sigut doncs, un èxit bastant rotund.
Sí, d'alguna manera el que es vol és recuperar l'Escaldes original, perquè el nucli d'Escaldes era tot allò, no? Doncs la plaça de l'Església i una mica fins on ara hi ha el Roc Blanc, és allà on va sortir l'Escaldes comercial i el que s'està buscant ja de fa anys i amb altres corporacions. O sigui, això és un esforç que cada corporació doncs, intenti aprofundir una mica més és recuperar el flux de visitants cap allà. És cert que ara hi ha molta gent que s'ha quedat més cap a la part baixa i de la plaça Coprínceps doncs, ja no puja, doncs el que es busca és fer molt més atractiva doncs amb la peatonalització, amb l'espai Caldes, que tornarem a reobrir, amb les obres que s'han estat fent al voltant de l'aigua termal, el que es busca és que el flux de visitants doncs, torni cap a aquest nucli original d'Escaldes en Gordany.
Sí, sobretot cert el que dius tu, Ramon, que a més, per exemple, tothom coneix Caldea, turistes i tal, però clar, la font de la Roc del Metge, que està doncs, al cantó de l'espai Caldes, segurament molt menys turistes l'agafen per conèixer.
Sí, no deixa de ser, potser aquest efecte psicològic d'on veus que s'acaba el carrer peatonal, potser pel que estem acostumats quan viatgem, sembla que s'acabi l'interès, no? I físicament tampoc no deixa de ser que és pujada tot allò i la gent tendeix a quedar-se, doncs això, ja més cap a... Passen una mica d'Illa Carlemany fins a plaça Coprínceps i d'allà no passen. I justament a la part alta és on tenim alguns dels grans atractius de la parròquia, perquè tenim el pont de la Tosca, també, tenim la plaça Santa Anna, la plaça Creu Blanca, és a dir... Jo animo a que la gent pugi i esperem que tot aquest moviment acabi portant doncs, que es recuperin molts més comerços en aquella zona.
Sí, que a més hi ha hagut algunes aparadors que s'han retolat amb imatges antigues també de la part d'Escaldes doncs, per donar aquest tarannà també d'història.
Sí, que és l'Andorra que quan parles amb visitants que estan allà o quan fem el turistes i banyistes que a vegades venen turistes a veure-ho, et diu, ostres, no sabíem que això existia a Andorra, perquè tothom et ve amb la imatge d'Andorra, l'esquí, una mica de muntanya, i les grans, bueno, aquí anar a comprar, a Vivant, bueno, ha vingut a Carlemany encara, ha vingut a Carlemany i Meritxell, i descobreixen una Andorra que no s'esperaven.
La part peatonal, és cert que Andorra Vella ha canviat molt el nucli, Sant Julià farà un trosset també ara de cara a l'estiu. La Massana, a part del casc antic, clar, per a, diguem, realitat de situació orogràfica,
nosaltres,
molt
si
més
fem,
complicat.
Si fem peatonal Sant Antoni, s'acaba el món. ja no tenim més vies d'accés. No, la veritat és que la Massana, per la idiosincràsia física que té, és molt complicat això, però sí que és veritat que encara hi ha molt treball a fer a revitalitzar tot aquest casc antic que tenim, que també és força desconegut per molta part de la població, i no només de la Massana, fins i tot molta feina que hem dut a terme en les passades legislatures, per exemple, en el casc antic d'Arinsal, que moltíssima gent de la mateixa parròquia no havia estat passejant mai pel casc antic d'Arinsal, i ara gràcies a la pipa de bola, gràcies als escape rooms que s'hi fan, per exemple, s'ha donat molt més a conèixer i són nuclis històrics preciosos i val la pena. I me n'alegro molt, per exemple, Escaldes amb aquesta iniciativa, perquè jo mateix tinc arrels d'aquella zona del carrer Estret, els meus avis hi visquien, i sempre he considerat que d'Escaldes és la part que sempre ha tingut més encant, tota aquella, la part alta. Així que aviam si funciona tot aquest procediment i veurem com queda.
Sí, el que deies tu del carrer Estret, Guillem, és cert que ara hi han posat noms a carrers, però hi ha llocs d'Andorra la Vella, d'Escaldes, que molta gent encara ho diu, doncs mira, és casa tal, és tal lloc, és la baixada d'això. I aleshores això també s'està perdent potser una miqueta, sí, per les noves generacions.
No, la nomenclatura tradicional d'Andorra sempre ha tirat moltíssim, i és veritat que ara... diguéssim que moltes vegades, i també, bueno, el que dèiem abans, ara de lo de Vivant, jo també, per mi sempre he sigut a Carlemany, Meritxell, i ja no parlem del Shopping Mile, perquè a mi això ja em sembla una aberració que millor no entrar-hi, però en fi, però sí, a mi sempre m'agrada, bueno, com a impulsor del Clípol, sempre m'ha agradat de poder mantenir aquesta nomenclatura tradicional d'Andorra.
Sí, és cert que també a Escaldes hi ha alguns llocs que tenen el seu nom perquè sempre s'ha dit així.
Exacte.
Sí, bueno, se m'ha escapat la plaça del Roc Blanc, que és la plaça Coprínceps.
Plaça Coprínceps, però, sí. Però...
No, és com Andorra la Vella, la plaça de les Arcades.
Sí,
correcte.
Sí.
És la plaça Guillemó, però tothom li diu la plaça, sí, de les Arcades. Vull dir, és això, o la Rotonda, tenim molts noms antics que la gent continua dient.
Doncs sí, és la nostra particularitat. Bé, que també amb aquesta llei del català també la podem reforçar, aquesta identitat pròpia del país que s'està volent tinguent doncs, amb aquesta llei per als nouvinguts.
Correcte, no, no. Aquesta llei espero que doni molts fruits, perquè realment per mi és molt necessària. El català ja fa temps que està en situació crítica, i més en el nostre país, i bé, espero... És una feina molt transversal, que hi ha molts actors implicats perquè tiri endavant, i esperem que doni els seus fruits, la veritat.
Sí, jo potser feia la reflexió que és una mica trist que haguem de fer per llei coses de sentit
coses
comú,
que haurien de ser naturals.
Però correcte. Malauradament, doncs sí, és una llei que fa falta, apel·lant una mica també a la responsabilitat dels propis catalanoparlants, perquè això sempre ho comentem, no? Que ens costa molt poc canviar de llengua. Sí. Jo hi vaig anar a fer una revisió mèdica i la doctora, castellà, i vaig pensar, no canvio, a veure què passa. I al final em deia, ostres, sort que algú parla en català, perquè és que ningú parla en català i no puc aprendre. I moltes vegades és la nostra pròpia responsabilitat, sí, que és que canviem automàticament de llengua quan no hauria de ser així. Però bueno, en tot cas, ara exigir uns mínims nivells de llengua per renovacions jo crec que està bé, i que és el pas en la bona direcció.
Clar, és que a més aquí es pot veure algo molt recombolesc, però és que te'n vas a qualsevol país del món i lògicament és natural parlar la llengua d'aquell país. No te'n pots anar a Alemanya sense parlar alemà, no te'n pots anar a Anglaterra sense parlar anglès. Aquí, com que tenim precisament aquesta facilitat de canvi de llengua, sembla que no, que si parlo francès o si parlo castellà ja no importa, perquè m'entenen. Però, ostres, penso que s'ha de mantenir i ens hem d'autorespectar en aquest sentit.
Bueno, i està bé que s'hagi fet el pas de que sigui tothom que hagi de parlar
sí,
català.
No, per suposat no es podia discriminar.
Aquesta discriminació, bueno, si ets youtuber, no, si ets resident passiu, no.
No tenia lògica.
Bé, que hi viuen aquí també.
Correcte.
Sí, i és el que dieu vosaltres. Donem un exemple, te'n vas a viure a Dinamarca, a Finlàndia, doncs, caram, tindràs que aprendre la llengua sí o sí. S'entén també
i no t'ho plantejaràs, no? No diràs que és un problema, no. Si vas allà ja vas amb la idea de que l'hauràs d'aprendre.
I fins i tot, sent turista, si saps tres o quatre paraules, també la gent del país, doncs, nota que tens un cert interès. O
bueno, sigui... ja t'atendran diferent.
Sí.
Perquè ja es veu això, que tens un respecte pel lloc on vas. Passa que amb el català és veritat que potser afers més polítics, no? I s'acaben barrejant.
Tenim una herència del país veí que no ens ajuda gaire en aquest sentit, això és veritat.
Sí, hi ha potser una solapació o una escenarització de dir, doncs mira, Andorra és el català, però clar, el CBI amb Catalunya, doncs els interessos són els mateixos. No, són dues coses completament diferents.
És diferent, és un tema de llengua i d'identitat andorrana del país, però és veritat que potser més cap al sud, a Espanya, a vegades et trobes amb aquest bloqueig, jo els hi dic bloqueig mental, és una mica...
Sí.
Porque a veces me dicen, es que no entiendo que está en catalán, y digo, ostres, ¿por qué no entens? Porque el 80% de les paraules quasi que són iguals, i del context igual en treus el 20%.
L'altre dia vaig veure a Facebook que hi havia una pancarta que va fer el govern d'Andorra, em sembla que era una conferència o alguna cosa, i hi havia el text escrit en català i a sota traduït en castellà. I no hi havia absolutament cap paraula que no canviés més que la terminació amb O, amb E, i no n'hi havia cap. I dic, ostres, fa falta. I després també vaig pensar, home, si ho fas en castellà també ho hauries de traduir en francès o tot o cap, no cal. I em vaig quedar quadres, la veritat.
Ara, de lo que dieu, a mi em recordo una cosa per un viatge fet. Clar, a les matrícules que tenim tens les quatre barres. I algú em deia, hosti, és que tens la bandera andorrana, tens la bandera catalana a sobre el cotxe. Dius, no, perdona, dius, tu coneixes la història del país? Dius, no. Aleshores, comença a informar-te sobre la història de l'escut i després ja en parlarem, no?
Parlem de corones d'Aragó, parlem de coses més antigues.
Sí, és curiós, jo vaig estar a Basilea fa uns anys i allà tots els cartells estaven amb alemany, saps? Perquè Basilea és la part germanòfila, o és una part que parlen alemany, i no veia ningú, o sigui, no veies ningú que es queixés de... igual no cal tampoc fer això, però al final el català és la llengua pròpia d'Andorra, i ja està, i s'ha de parlar. És que no... Crec que arriba un punt on ja no pots discutir o argumentar.
Hi havia fa anys enrere que dius això, Ramon, em recordo una enganxina que deia el català, si no el parles, el fots.
Sí. Pues que a més jo crec que parlant català ajudes a la integració de la persona nouvinguda. És a dir, potser amb un turista amb un turista que et ve de París, pues no li parles en català. Vale, aquí canvio, no passa res. Però una persona que porta 2 anys aquí a Andorra, home, jo crec que ajudar-la a aprendre el català l'ajuda a integrar-se i segurament inclús l'ajuda amb altres nivells, a nivell laboral, inclús a trobar un altre tipus de feina, li serà molt més fàcil parlar en català que no parlant-lo.
I de lo que dius també, el programa Voluntaris per la Llengua doncs, ha tingut molt èxit i ja fa molts anys que s'està reconduint i cada vegada, per lo que tinc entès, hi ha més assistents dintre les possibilitats de les persones que s'hi apunten.
Sí, és un programa molt xulo perquè bueno, parles, coneixes altres persones i també, si, és a dir, participant com a catalanoparlant, també t'imbueixes de la cultura i de la llengua que pugui tenir l'altra persona. És a dir, és un intercanvi, és molt xulo aquest programa.
Molt.
Parlant de programes, en programa hi ha, quedant-nos escaldes, la Torre de Caldea es convertirà en hotel de cara al 2026. Pot quedar una cosa molt, molt xula i un atractiu turístic, un al·licient més, diguem, per dir-ho així. I un turisme potser també d'un altre nivell que es busca.
Sí, que és, bueno, jo crec que és la pedra filosofal que tothom acaba mencionant, que és el turisme de qualitat, i potser és un hotel que segurament està enfocat a un tipus de turisme que ara mateix no és el més, no és el majoritari, no? Llavors jo penso que és un projecte interessant el fet de poder tenir, clar, Caldea no és només balneari, és a dir, és balneari, és gimnàs, gira molt en el món, en l'àmbit de la salut, amb un tipus d'habitacions que seran petites. És a dir, va més amb aquest concepte de l'hotel boutique, no? D'habitacions molt individualitzades i amb un concepte molt específic cadascuna, i bueno, serà un atractiu més per Escaldes.
I, bueno, i per el país també, sí. Que Caldea, molta gent també coneix Andorra i el país a través de Caldea i de la comunicació de Caldea.
Un estàndard, i tant.
Sí. Bueno, va ser la torre, no? Va ser la primera torre que vam tenir, per ser una mica polèmica.
Bueno, per dir-ho així, no parlant de torres, però parlant d'alçades, la Massana, doncs, dintre del projecte Starlight, mirador al Coll de la Botella, que es farà, doncs, aviat, per aquesta temporada d'estiu. Clar, això també, el cel que podem tenir aquí a Andorra d'observació, Llàgrimes de Sant Llorenç, o sigui, a l'agost i altres coses així, sí. Un al·licient més turístic també, però també un turista més curiós, no?, que no passa que de shopping.
Sí, sí, és buscar un turista molt específic. L'astroturisme últimament està molt, molt ben catalogat a nivell mundial, i la Massana, amb la consideració de cel Starlight que vam tenir ara fa un parell d'anys, em sembla ja, o l'any passat, l'hem donat un pas endavant perquè precisament va ser la mateixa fundació que ens va, no alertar, sinó que ens va mencionar la gran qualitat de cel que tenia, sobretot la zona del Parc Natural del Coma Pedrosa i voltants, i ara precisament entrem en aquesta fase 2, que és aquesta construcció del mirador, que serà un atractiu més perquè serà tota una zona que s'haurà de pavimentar, i hi haurà una sèrie de mòduls, sobretot orientatius, per poder localitzar bé les estrelles i tot el mapa geogràfic de l'univers, la qual cosa permetrà tant fer-hi activitats com per poder-hi anar de manera més, més familiar a poder gaudir de les estrelles. Ja són molts que tenim el Coll de la Botella i Port de Cabús com a referent quan hi ha les Llàgrimes de Sant Llorenç, com deies, per poder anar-les a veure. Ara més tindrem un mirador professional en aquest sentit.
Bueno, aviam quin volum, quin flux de turisme ens porta, de més, tant aquesta Torre de Caldea amb l'hotel com l'Starlight i el mirador del Coll de la Botella. Dintre de tot això, parlant de cultura, perquè tu t'has ocupat de cultura al Comú de la Massana, Guillem, i tu també per estar al Comú, Ramon, a vegades no creieu que és complicat de tenir més sinergia entre comuns perquè tenim esdeveniments culturals que són al mateix dia, a la mateixa hora, en llocs diferents?
És l'eterna, és l'eterna batalla que portem durant molts anys. També és veritat que, per exemple, la darrera legislatura, algo inèdit va ser que la gran col·laboració que vam tenir entre tots els consellers de cultura des de la pandèmia, això de fet va ser arrel de la pandèmia que ens vam ficar molt d'acord per poder fer programes conjunts, vam crear la Cultura en Satura, que després va derivar al Creant, i la veritat és que hi ha molta més col·laboració ara que abans. També és cert que és molt difícil amb 7 parròquies de poder-se posar d'acord en que si jo aquest cap de setmana programo això, tu no ho facis, perquè lògicament hi ha caps de setmana molt programats que coincideixin amb ponts o amb festivitats marcades, que lògicament tu no li pots dir a una parròquia, escolta, tu no facis això perquè ho faig jo. Però sí que és cert que hi ha hagut molt avenç en el sentit de dir, mira, si jo programo això, que no sigui una programació de similar que pugui atreure el mateix client, sinó que pugui haver-hi aquesta diversitat. Llavors, amb això sí que s'ha començat a treballar una miqueta més, tot i així, és veritat que costa. I moltes vegades, a dins de la mateixa parròquia, també tenim aquesta dificultat, perquè sovint tenim actes a la mateixa parròquia que solapen entre si mateix, vull dir que... Però, bueno, en part, això també és bona senyal perquè vol dir que hi ha molta programació, i si hi ha molta programació vol dir que hi ha molta gent que hi assisteix. I això em sembla que, sempre ho he dit, és de les parts positives que podem treure de la pandèmia, que quan vam poder tornar a sortir al carrer, la gent es va interessar molt més per aquest producte nacional que hem estat venent des dels departaments de cultura. I això és tot un èxit que esperem que es pugui mantenir.
Jo crec que anem més amb la línia de col·laboració cada vegada més, sí. Jo potser ho veig des de la meva conselleria, que és Joventut, que hi ha una cooperació molt, molt estreta, començant amb Andorra Vella, perquè és la parròquia que tens al cantó, pues igual que la Massana i Ordino, però cada vegada hi ha més col·laboració entre tots els comuns.
Sí,
I amb això jo penso que anem amb la bona via. El que passa que és cert el que dius, que finalment hi ha moltes activitats que van destinades a públics diferents, hi ha molts caps de setmana que has de fer alguna cosa, perquè són aquests caps de setmana d'una festa concreta, i jo trobo que és normal un cert solapament. On penso que estem arribant és a evitar aquests solapaments amb grans activitats, que potser abans sí que passava. O sigui, que la Massana, Ordino i Escaldes en Gordany fessin una activitat d'aquestes destinades a un públic més massiu, al mateix cap de setmana, al mateix horari. Cap aquí ja, bueno, ja ho estem treballant, però bueno, un cert solapament sempre hi serà, perquè és inevitable. Perquè a part de comuns, tens govern i tens el sector privat, que també fa coses.
I clar, el difícil és, a vegades, si tens una part molt eclèctica per una persona de gustos culturals, dius, i què trio?
Bueno, ara Sant Jordi ho veurem, que al final tots fem coses al mateix horari, no? Que no deixi, aquest horari de 12 a 1 i mitja i a la tarda de 5 i mitja a 7, però clar, també has de poder oferir activitats per la gent de la teva parròquia, no? Llavors aquí, bueno, sí, ens solaparem una mica, però fins a un cert límit jo penso que també és natural.
Sí, és cert que ja no pots dir, doncs mira, tal hora un, tal hora l'altre, però bueno, millor que hi hagi assistència per tots, per dir-ho així, el que deies tu, Guillem, i tots contents, a part els que volien anar als dos llocs i que no es poden tallar per la meitat. Anem a publicitat i tornem a trobar el Ramon Tena i el Guillem Forner amb nosaltres aquí a La Tertúlia.
La Tertúlia, amb Enric Fontbernat.
Increïble! A Epis en Carrefour, com més compres, més estalvies. Avança't a Sant Jordi. Aprofita el 10% de descompte en llibres infantils i per adults fins al 23 d'abril. I aquest dissabte, dia 20, ens visitaran els teus personatges preferits del Club Piolet. Sí, sí, de 5 a 7 vindran el Piolet i la Violeta perquè puguis saludar-los i fer-te totes les fotos que vulguis. T'esperem, eh? I recorda que obrim tots els dies de 9 a 21 i tenim pàrquing gratuït i zona de càrrega de vehicles elèctrics.
El 1969, l'home va trepitjar la Lluna. El 1989, va caure el mur de Berlín. El 1991, va néixer la World Wide Web. Hi ha fets que ho canvien tot. Ara, a Creant Crèdit Andorrà, llancem una nova app per oferir-te una banca més propera, més eficaç, més àgil, més còmoda, més actual. Nova app Creant, una app que ho canvia tot.
La feina, l'estrès... Em prendria un cafè, un altre cafè... No, no, necessito simplificar, canviar.
A l'oficina, instal·li una font dispensadora d'aigua. Canviï d'hàbits i de pensament. Faci el que és millor per vostè. Prengui aigua i que sigui font d'aigua. Tingui sempre una font de salut, pagant només les garrafes i un mínim de manteniment. Truqui ara al telèfon 724 11 8. Fonts dispensadores d'aigua, font d'aigua. 724 11 8.
La tertúlia.
Tornem a la tertúlia amb el Guillem Forner i amb el Ramon Tena, ja que tinc dos representants de parròquies massanenques i escaldenques, i a més a més rima, tu, massanenques i escaldenques. Clar, sí. O sigui, amb Sant Julià no hauria pogut fer, veus, tampoc.
I amb els encampadans, tampoc.
I amb els encampadans, tampoc. No. O sigui, bueno, no. Són casualitats del vocabulari, per dir-ho així. Bé, Escaldes, la setmana passada, es parlava que hi ha la possibilitat de fer un cementiri multiconfessional a la plana d'Escaldes. És cert que és una cosa, doncs, que avui dia, per la diversitat, diguem, de població que tenim, i de cultures i de nacionalitats, doncs, és una cosa que, no diré que pequem, però que no tenim, que ja m'encansa.
Bueno, i és necessari. A mi, quan va sortir la notícia, la veritat és que em van sorprendre una mica els comentaris, perquè eren, ara hem de fer això perquè els musulmans volen i els jueus... I pensava, ostres, i què, no? Al final no deixen de ser comunitats que estan arrelades aquí a Andorra, i crec que ho entens potser una mica més quan entres al nivell personal, i a nosaltres, pues, hi havia algú de confessió jueva que ens deia, ostres, que per anar a veure... doncs a un familiar me n'he d'anar a prop de Toulouse, no? I pues, per què no? És a dir, per què no facilitar-li el dol, no? I el continuar en contacte amb els seus éssers estimats a persones que avui en dia és cert que no tenen espais a Andorra. Llavors, bueno, tant de bo sigui una cosa que tiri endavant, i en tot cas aquesta és la voluntat que tenim.
Sí, però aviam, s'entén que la dificultat aquí al país, doncs, és l'orografia que tenim i la disponibilitat de terreny. Doncs clar, per les confessions, tant musulmana com jove, que tens que estar enterrat, doncs, en terra, doncs, l'espai és la mancança, no? Però si aquesta opció, doncs, és una bona, com deies tu, Ramon.
Sí, al final, amb voluntat, jo crec que sempre trobes solucions, no? Però jo, la gent que ho critique, potser els convidaria a reflexionar amb la part aquesta més personal, no? Igual hi ha gent que quan li falta un familiar, pues no té aquesta necessitat d'anar al cementiri o anar a parlar amb aquesta persona, però hi ha gent que ho té, i jo crec que és, o sigui, ja és un mínim d'empatia, no? Que aquestes persones, que són persones d'Andorra, que encara que tinguin una religió determinada, són gent d'aquí, no? Doncs que se'ls hi pugui facilitar molt més aquesta part de la seva vida.
Sí, perquè el que dius abans també, per fer una relació que no té res a veure amb el català país veí, Espanya i la regió Catalunya, i nosaltres amb el català aquí, que s'ha volgut, doncs, una miqueta confondre les coses, dius, clar, també es pot confondre, dius, ostres, una persona de confessió jueva, doncs, s'assimila a una posició política o tal, una persona de confessió, sí, musulmana també, a uns certs països, per unes certes raons del que li passa en aquest país, i no és així.
Bueno, a mi em sorprenia els comentaris, és que venen de fora a dir-nos què hem de fer, i jo pensava, venen de fora, però si estem parlant de gent que són d'aquí, de tota, bueno, que potser els seus pares ja eren aquí, o sigui, aquest de fora no l'acabava jo d'entendre, però bueno, ara obriríem un altre meló, que és el dels comentaris que es fan a les notícies, no?
Sí,
o sigui, és un altre meló, aquest.
I tant. La veritat és que aquí el problema rau en que és cert i s'ha d'acceptar. Andorra té un vestigi tradicional provinent del catolicisme, que precisament fa que molta gent vegi la resta com quelcom estranger, o com quelcom que no ve amb nosaltres. I la realitat del país, igual que la realitat de tot el món, no és la que teníem fa 50 o 100 anys. Lògicament s'ha evolucionat, i aquí tothom hi té cabuda, independentment, ja ho diu la Constitució, independentment de la religió o creences. Llavors, jo sempre sóc molt partidari de la laïcitat pel que fa a lo públic, és a dir, separar molt bé el que és l'estament públic amb la religió. Aquí a Andorra hi ha molts casos on encara això està molt unit, però crec que a poc a poc s'ha d'anar avançant cap aquí, precisament perquè tothom s'hi senti còmode, i el qui vulgui professar una fe, sigui la que sigui, no se senti assenyalat per un estament públic que el dirigeix més cap a una religió o cap a l'altra. Jo penso que un país modern i del segle XXI ha d'avançar cap a aquest camí de aquesta neutralitat a nivell religiós. És cert que Andorra, ostres, si ja tenim un copríncep provinent d'on ve, és lògic que tinguem aquest vestigi encara, però penso que cada cop cop s'avança més i les noves generacions normalitzen molt més aquest fet de conviure tant en cultures com en religions diferents.
Sí, per lo que dius, Guillem, a més, tenim dos exemples totalment oposats, no? Entre un copríncep, doncs, que és el bisbe, l'altre copríncep, que és el president de la República, un país que sempre es vol laic, i aleshores dius, bueno, doncs tens les dues figures, diguem,
sí,
totalment diferents, no?
No, tenim el millor de cada casa, podem dir, no?
Bueno, és un moment complex, perquè amb la temàtica que ara se'n parla més, que és l'avortament, ho estem veient, com estan estirant cap a dos costats diferents.
Completament diferenciats.
Tens França, que vol França incloure a la Constitució l'avortament.
S'ha inclòs de manera històrica el primer país del món.
I tens doncs, l'Església Catòlica, però tens l'Església Catòlica amb diferències en quant a intensitat. També s'ha de dir que potser doncs hi ha visions més obertes i més tancades dins de l'Església Catòlica en aquest tema, però que, bueno, que en tot cas es tira cap a l'altra banda amb aquesta manera d'entendre el dret a la vida com d'una manera molt particular, no? Que no comparteixo jo personalment, però bueno.
De lo que deies, Ramon, del cementiri, tu diries potser aquestes persones, i segons els comentaris, que anessin a fer una volta, jo l'he fet, per als cementiris dels soldats que van traspassant el desembarcament a Normandia, perquè són en llocs extensos i tens tombes doncs, que poden ser d'un de confessió jueva, d'un cristià, fins i tot algun musulmà, i estan al cantó els uns dels altres.
Sí, no passa res. El que passa és que a mi em sorprèn molt aquestes discussions públiques en què hi ha un col·lectiu que demana drets, que a aquest col·lectiu se li faciliti l'accés als drets, no vol dir que li estiguis traient als altres, però sembla haver-hi aquesta resistència.
Sí,
no?
Molta gent s'ho pren com una amenaça.
Com una amenaça, sí.
Però escolta, no t'estic traient res a tu, exacte.
Sí, costa. Passa que també és cert que amb aquest tipus de comentaris, que a més moltes vegades són anònims, se'n van als extrems. Que inclús jo crec que si poguessis parlar amb aquestes persones cara a cara, segurament moderarien molt la seva opinió.
És que darrere un teclat i amb un pseudònim tothom és molt valent, no?, per dir les coses.
Sí. Sí, bueno, ahir tenim una discussió a Twitter molt interessant amb alguns usuaris, bueno, a X, no?, de si s'hauria de regular, s'haurien de prohibir, com s'haurien de... perquè jo penso que no... És a dir, si un pensa en cohesió social o en rebaixar una mica la crispació que tenim com a societat, és cert que aquest tipus de comentaris anònims no ajuden i a mi el que em preocupa molt és que costa molt poc passar del discurs d'odi, és a dir, que és només llenguatge i no fa mal, entre cometes, a les accions d'odi. Ahir veiem que un candidat del PNB el van atacar amb gas pebre, no? És a dir, tot aquest discurs d'atacar els polítics i els candidats d'un determinat partit, pues, com que això s'ha normalitzat i no passa res, ha acabat resultant amb algú que ha dit doncs és totalment legítim que matant-se amb gas pebre i li tiri a la cara. Llavors, a mi és aquesta la part que em preocupa. I que penso que a Andorra no som tan immunes com potser ens pensem. No ho sé.
No, tal qual. El tema dels anònims és algo que no acabaré d'entendre mai, sobretot això. Jo respecto perfectament la possibilitat de parlar sota l'anonimat per les raons. Hi ha molta gent que pot tindre mil raons per aquest sentit. Però quan utilitzes aquest anonimat per atacar i la majoria de vegades de manera injustificada i de manera indiscriminada, aquí sí que no ho puc compartir. Jo, per exemple, jo sóc molt de discutir, també, a Twitter no hi entro tant, però amb comentaris o el diari d'Andorra o altres...
Tu poses amb el teu nom,
i sempre poso
nom
i cognom.
Sí.
I dir, escolta, és que no tinc per què amagar res. És a dir, si vull parlar amb algú i vull expressar la meva opinió, quin problema hi ha de donar el nom? Però respecto la gent que no ho fa, però sempre parlant en un debat sa, però és cert que moltes vegades no s'utilitza bé. I aquí a Andorra s'ha agafat com a costum de notícia que surt, sigui la que sigui, mira, avui mateix he llegit, ahir vam anar a la presentació de la Melania Vinyals, que ha fet un llibre fantàstic, i avui al diari Andorra el primer comentari ja era, avui en dia tothom se li pot dir escriptor no sé què. Escolta, que és una noia que de 20 i pocs anys que acaba d'editar un llibre. Sí. És a dir, pot agradar més o menys, però qui ets tu, quin dret tens per dir si és menys o més autora o no? És a dir, hi ha coses que no s'entenen en aquesta vida, però bé, ho hem d'aprendre a sobreportar.
Sí, és aquesta crítica no constructiva.
No t'aporta res, no t'està dient res.
I no aporta res al debat tampoc,
no,
perquè
no.
És ganes de posar la pinzellada i dius, i amb això què hi guanyem?
No, justament per això jo penso què aporten aquests comentaris, és a dir, què passaria si deixessin de ser-hi, no? Jo no ho veuria tan greu, és cert que... Bueno, aquí, des del punt de vista de model de negoci, per molts mitjans de premsa escrita...
Els hi convé, clar.
Ja els hi convé, perquè com més clics tinc, doncs més publicitat segurament podré contractar, i avui en dia els mitjans de comunicació escrit potser viuen més d'això que de les subscripcions o de les vendes, no? Llavors, però clar, jo penso, per mi és molt important una societat que estigui menys crispada que no el model de negoci d'una empresa privada, al final.
I que moltes vegades tampoc tens en compte la possible afectació. A mi, per exemple, durant la meva etapa com a conseller, que ara encara ho soc, però quan estava més en primera plana, potser rebia comentaris de tot tipus, ja us podeu imaginar.
Ah, i tens família,
m'atacaven a nivell familiar i tot, i jo pel meu tarannà, a mi aquestes coses, al contrari, és que encara em fan gràcia i tot, i m'hi fico, i entro en el joc, i és una cosa això. Però hi ha molta gent, segurament, que l'afereixen molt més, és a dir... I no es té en compte això, de que acabem sent persones i tots tenim un sentiment i tots tenim les nostres pròpies idiosincràsies. No tens per què ficar-se a la vida d'algú per un tema que primer ni et va ni et ve i després que no té res a veure amb el context amb el qual podries sí entrar en un debat.
Sí.
No ho sé.
Sí, cert que no és el millor del món que podem tenir aquestes... aquests debats d'opinió en xarxa sota l'anonimat i amb raons no fundades. Guillem Forné, moltes gràcies per haver vingut avui.
A tu, moltes gràcies, com sempre.
Passa molt ràpid, això, com sempre. Ramon Tena, merci per la teva presència.
Gràcies, fins la propera.
Fins la propera. Nosaltres ens tornem a trobar demà per la tertúlia.
La tertúlia, amb Enric Font Bernat.